Ràdio Estel.
Hola, amics i amigues. Durant la propera hora volem compartir amb vosaltres un resum de les notícies religioses més importants del 2013. Un any històric per a l'Església Catòlica, amb la renúncia de Benet XVI i l'elecció del nou papa Francesc. Aquesta serà la principal notícia que ocuparà els propers minuts, la propera estona. També parlarem d'altres esdeveniments que hi ha hagut en la vida religiosa, de fe i també social a Catalunya, a Espanya i al món. Us parla Ignasi Miranda, a les vies de so tenim el Toni Huguet.
Finestra oberta al 2013. Resum de l'actualitat religiosa de l'últim any.
Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, sancte Romane Ecclesiae cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
El 13 de març d'aquest 2013, que ara hem deixat, es produïa l'anunci solemne des del balcó de la Basílica de Sant Pere del Vaticà. El cardenal protodiaca Jean-Louis Togan anunciava a tot el món que els cardenals reunits en conclave havien elegit Jorge Mario Bergoglio, fins aleshores arcabisbe de Buenos Aires, com a nou papa de l'Església Catòlica i bisbe de Roma. Va ser un moment històric que hem compartit durant aquest 2013 amb tots vosaltres i que avui també us volem oferir amb la veu dels protagonistes sobre aquest esdeveniment i sobre altres de la vida de l'Església. El papa Benet XVI renunciava a la seu de Pere el dia 11 de febrer. Va fer un anunci en llatí durant una congregació de cardenals. Aquest moment, que va ser sorprenent i també històric, va donar pas a les primeres reaccions i les últimes paraules en l'última audiència. També van marcar la profunditat de tot el significat que tenia aquesta renúncia. Després, les congregacions de cardenals i el conclave van servir per elegir el papa Francesc. Aquesta és la notícia principal d'un resum que tot seguit us fem. Benet XVI anunciava la seva renúncia l'11 de febrer en un discurs en llatí adreçat als cardenals reunits en una congregació general. Després del moment històric es produïen les primeres reaccions des de l'Església i des de tot el món. Això va donar pas al procés d'elecció del nou papa amb les congregacions de cardenals i el conclave que va culminar el dia 13 de març, en l'elecció de Jorge Mario Bergoglio com a papa amb el nom de Francesc. Aconseguir que tota la plaça de Sant Pere s'unís al nou papa amb silenci i també les primeres paraules de proximitat van donar pas a uns gestos on el primer papa jesuïta de la història, Francesc, ha donat mostres a tot el món que vol canviar l'Església, transformar-la des de dintre, des de les estructures, però des de la mateixa fidelitat a la doctrina que els seus predecessors. Entre altres gestos, ha rentat els peus a reclusos en una presó de Roma i també ha visitat l'illa de Lampedusa, on va denunciar el que va qualificar de globalització de la indiferència. Va ser concretament el 15 de juliol passat. A banda d'aquests fets, el nou papa Francesc ha presidit la Jornada Mundial de la Joventut a Rio de Janeiro. Va ser del 23 al 28 de juliol. Ha publicat també la primera encíclica, Lumen Fidei, la llum de la fe, l'anomenada encíclica a quatre mans perquè l'havia començada Benet XVI i l'ha acabada l'actual pontífex. També acaba de signar fa poques setmanes el document Evangelii Gaudium, una exhortació pastoral que inclou el que és, com a exhortació apostòlica pròpiament dita, les conclusions de l'últim sínode de bisbes. el nomenament de Pietro Parolin com a nou secretari d'Estat del Vaticà, una visita també a Sicília, que s'uneix a la de Lampedusa, i també un contacte amb el món interreligiós i amb l'espiritualitat franciscana a la ciutat d'Assís completen alguns dels gestos i de les activitats més importants del Papa Francesc, que també ha estat notícia per declaracions a alguns mitjans de comunicació, per exemple, a les revistes de la Companyia de Jesús i també al diari La República, amb el seu director, en un intens diàleg amb un home que es definia com a agnòstic. Però no només és notícia a nivell religiós el Papa Francesc. La mort del cardenal Ricard Maria Carles, només unes setmanes després de ser ingressat al novembre, ha colpit l'Església a Catalunya. Va ser un pastor que va governar 21 anys la diòcesi de Tortosa i 14 la de Barcelona. Home de Déu, espiritual i proper, un home de proximitat, més que no pas de govern. El 13 d'octubre, d'altra banda, a Tarragona eren beatificats 522 màrtirs de la persecució religiosa al segle XX a Espanya. L'Església es va esforçar, en les setmanes prèvies a aquest gran esdeveniment que es va fer a Tarragona, com dèiem, a donar al món un missatge de pau i reconciliació. En aquesta beatificació de l'any de la fe, la qüestió de demanar perdó pel suport al franquisme, no sempre ben entesa socialment, va ser també notícia a tot l'estat espanyol. Va ser una celebració basada en el testimoni dels màrtirs que moren estimant i perdonant. Entre altres declaracions fetes a Ràdio Estel, l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, va destacar la importància de la seu primada que va acollir els màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi. Més notícies. Al novembre, una plenària històrica de la Conferència Episcopal Espanyola, entre altres decisions, va servir per elegir José María Gil Tamayo, nou secretari general de l'organisme. Gil Tamayo ha estat definit pels bisbes catalans, entre ells el cardenal Lluís Martínez Sistà, com un home més sensible a la realitat catalana i més dialogant. És prevera i substitueix el que ha estat fins ara, en els últims 10 anys, secretari general Juan Antonio Martínez Camino. I destaquem, per tancar aquest resum inicial, que s'ha anunciat aquest mes d'octubre passat la data de la canonització de Joan Pau II i Joan XXIII. Serà en una mateixa cerimònia, el 27 d'abril, coincidint amb el diumenge de la Divina Misericòrdia, és a dir, el segon diumenge de Pasqua. A principis d'octubre, a casa nostra, coincidint amb el cinquè aniversari de la mort del bisbe auxiliar de Barcelona, Joan Carrera, es van fer diversos homenatges. Destaquem sobretot el de l'Hospitalet de Llobregat, un acte cívic presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistach i per l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, i després una eucaristia a la parròquia de Sant Isidre, on Joan Carrera va estar vinculat abans de ser bisbe. S'ha posat en marxa també aquest 2013 Procés Constituent, un gran moviment de transformació social liderat per Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau a Barcelona, i per la religiosa benedictina Teresa Forcades. Gairebé 50.000 adhesions i la intenció d'aglutinar un gran moviment social i polític d'esquerres de cara a unes properes eleccions són els seus principals punts de partida. I també un apunt per a la cultura en clau religiosa. S'ha estrenat a Espanya, concretament va ser el 5 de desembre passat, la pel·lícula Mary's Land, Terra de Maria, de Juan Manuel Cotelo, el mateix director, que va arribar a l'èxit amb la pel·lícula La última cima, sobre un sacerdot que va morir mentre pujava a les muntanyes. Gran èxit i un missatge que arriba a molta gent, amb declaracions de Cotelo recordant que allò que ens agrada i que ens sedueix, en aquest cas també pot ser Jesucrist, és per comunicar-ho i per evangelitzar.
Finestra oberta el 2013.
L'11 de febrer, la sorpresa ens envaïa a tots en el sentit més positiu quan Benet XVI anunciava que deixava la seu de Pere. Va ser en una congregació de cardenals i en llatí.
Non solo in proprio teis canonizaciones, a tuo consistori vos convocavi.
Us he convocat aquest consistori no només per a les tres causes de canonització, sinó també per a comunicar-vos una decisió de gran importància per a la vida de l'Església. Després d'haver examinat davant de Déu reiteradament la meva consciència, he arribat a la certesa que, per l'edat avançada, ja no tinc forces per exercir adequadament el ministeri patrí. Soc molt conscient que aquest ministeri, per la seva naturalesa espiritual, ha de ser dut a terme no únicament amb obres i paraules, sinó també, i en no menys nivell, patint i pregant. En canvi, en el món d'avui, sotmès a ràpides transformacions i sacsejat per qüestions de gran relleu per a la vida de la fe, per governar la barca de Sant Pere i anunciar l'Evangeli, és necessari també el vigor, tant del cos com de l'esperit, un vigor que en els últims mesos ha davallat en mi de tal manera que he de reconèixer la meva incapacitat per exercir bé el ministeri que em va ser encomanat. És per això que, sent molt conscient de la seriositat d'aquest acte, en plena llibertat, declaro que renuncio al ministeri de bisbe de Roma, successor de Sant Pere, que em va ser confiat mitjançant els cardenals el 19 d'abril de 2005, de manera que el 28 de febrer de 2013, a les 8 del vespre, la seu de Roma, la seu de Sant Pere, quedarà vacant i haurà de ser convocat mitjançant, dels qui en tenen competències, el conclave per a l'elecció de nou summe pontífex. Estimadíssims germans, us dono les gràcies de tot cor per tot l'amor i la feina amb què heu dut junt a mi el pes del ministeri i demano perdó per tots els meus defectes. Ara confiem l'Església a la cura del seu summe pastor, Nostre Senyor Jesucrist, i supliquem a Maria, la seva Santa Mare, que assisteixi amb la seva materna bondat als pares cardenals en elegir el nou summe pontífex. Pel que fa a mi, també en el futur, voldria servir de tot cor la Santa Església de Déu amb una vida dedicada a la pregària.
Les paraules històriques de la renúncia de Benet XVI, pronunciades l'11 de febrer passat, donaven pas de seguida, al cap de només una estona, a les primeres reaccions. L'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, subratllava l'espiritualitat del pontífex alemany.
Considero que aquesta decisió posa en relleu la profunda espiritualitat del Sant Pare, la lucidesa en què ha pres aquesta determinació i el seu gran amor a l'Església, a la qual ha volgut servir sempre amb la màxima dedicació i entrega en els diversos ministeris que el Senyor li ha confiat.
Per la seva banda, l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, es referia a la dimensió sorprenent d'una notícia que donava pas a un canvi en l'Església.
Després de conèixer amb sorpresa la renúncia a l'exercici del ministeri patrí del papa Benet XVI, la primera reacció que m'ha vingut és la de valorar la grandesa humana i espiritual que el gest i les mateixes paraules amb què ho ha dit revelen de la seva persona. I d'altra banda ho ha fet amb un estil molt propi d'ell, considerant primer la possibilitat contrària a la decisió que anava a prendre, dient que es podria fer de papa doncs, des de la pregària i des del sofriment, però valorant que aquest exercici del ministeri papal demana una activitat i una agilitat que per les seves condicions de salut doncs, no té. En aquest sentit hi veig un gran sentit de responsabilitat i també un gran amor a l'Església i a la humanitat per deixar pas a una persona que amb més vigor i amb més joventut pugui prestar aquest servei.
I entre molts altres eclesiàstics i bisbes, valorava igualment la notícia el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz.
És una decisió que ell ha pres en consciència, imagino que després de molta reflexió i molta pregària, i una possibilitat que ja havia anunciat en el llibre Llum del Món, que va publicar fa un parell d'anys aproximadament. I aleshores ell ja deia allà que si veia que no es trobaven forces com per continuar servint a l'Església des d'aquest servei tan important com és el primat, doncs, el que renunciaria. I en la nota que ha emès explicant-ho, doncs ja diu això, que fa falta doncs, no només força espiritual i força intel·lectual, sinó també unes forces físiques i una resistència, doncs que ja a la seva edat és difícil de mantenir. Per tant, és una decisió molt, molt respectable i molt, jo penso que és tot un exemple de, doncs això, de deixar pas i renunciar en un moment que en consciència veu que no pot complir els deures que ell pensa que ha de complir el summe pontífex de l'Església, el Sant Pare.
El 28 de febrer es completava la materialització de la renúncia de Benet XVI i s'obria el camí per a les congregacions de cardenals, reunions importantíssimes on, per cert, Jorge Mario Bergoglio va fer intenses aportacions, i després el conclave, que començava el 12 de març i s'acabava l'endemà al vespre amb l'històric anunci de l'elecció del nou papa.
Anuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Resum de l'actualitat religiosa de l'últim any.
Francesc ha completat 9 mesos i mig de pontificat marcats per uns gestos de proximitat molt clars i molt positius i un estil nodrit de l'espiritualitat jesuítica i de la seva personalitat franciscana. Ha presidit la Jornada Mundial de la Joventut a Rio de Janeiro, ha publicat la primera encíclica, Lumen Fidei, elaborada inicialment per Benet XVI, però completada per ell, i també ha signat el document Evangelii Gaudium, una exhortació apostòlica postsinodal que inclou les conclusions del Sínode de Bisbes celebrat el 2012, dedicat a la nova evangelització, i moltes altres intenses aportacions que són, certament, programàtiques. Això, unit a missatges interpel·ladors i profètics, com els de la visita a Lampedusa i també la visita a Assís, i algunes declaracions periodístiques molt interessants, sobretot l'entrevista al diari La República, completen un temps en què el papa Francesc ha seduït no només l'Església, sinó tot el món. Només uns dies després de ser elegit, el papa Francesc va presidir el dia de Sant Josep, un sant al qual ell ha manifestat una devoció especial, el 19 de març passat, la missa d'inici del seu pontificat. En un moment de l'homilia, el Sant Pare recordava que el poder és sobretot servei.
Non dimentichiamo mai que il vero potere è il servizio e che anche
no oblidem mai que el veritable poder és el servei i que el Papa, per exercir el poder, ha d'entrar sempre definitivament en aquell servei que té Jesús i que dona llum a través de la creu. El pontífex també es referia a la necessitat de vetllar per la humanitat i també per la natura i pels béns del món. Voldria demanar, sisplau, a tots aquells que ocupen llocs de responsabilitat en els àmbits econòmic, polític, social, a tots els homes i les dones de bona voluntat, que siguem custodis de la creació,
del disseny de Dio,
del pla de Déu escrit en la natura, custodis de l'altre, de l'ambient. No deixem que els signes de destrucció i de mort acompanyin el camí d'aquest món nostre. Però per custodiar hem de tenir cura, primer de tot, de nosaltres mateixos. Eren paraules pronunciades, com dèiem, el 19 de març passat en la missa d'inici de pontificat de Francesc. El papa, per cert, ha introduït una frase obligatòria en la litúrgia, en la pregària eucarística, i és la de pregar per Sant Josep, incloure en la llista de Jesús i la seva mare també, Sant Josep, el seu espòs.
Les audiències del Papa Francesc han estat marcades també per aquesta línia de gestos de proximitat. Per exemple, va ser especialment colpidora la imatge d'una abraçada a un malalt que certament donava una imatge de rebuig en molts sectors de la societat. Aquest malalt després va dir que s'havia sentit molt estimat pel Papa, que fins i tot, sense saber que podia veure's encomanat de la malaltia i de la problemàtica d'aquest home, el va abraçar sense problemes. Dins aquests gestos de proximitat, el que és el diàleg improvisat entre el pontífex i les desenes de milers de persones que cada dimecres han estat omplint aquests 9 mesos llargs la plaça de Sant Pere del Vaticà, el contingut ha estat molt profund, molt intens, i una mostra d'això és el que escoltarem ara, una reflexió breu sobre la resurrecció i el judici final.
La resurrecció de tutti noi,
la resurrecció de tots nosaltres,
nell'ultimo giorno,
es produirà en l'últim
dia, fine del mondo,
en la fi del món,
ad opera dell'onnipotenza di Dio, il quale restituirà la vita,
que restituirà la vida al nostre cos,
uniendolo all'anima,
tornant-lo a unir a l'ànima i amb la força de la resurrecció de Jesús. Aquesta és l'explicació fundamental.
Perquè Jesús
ha ressuscitat, nosaltres ressuscitarem. Tenim esperança en la resurrecció perquè ell ens ha obert
la porta
a aquesta resurrecció. El Papa Francesc pronunciava aquestes paraules el 4 de desembre passat, tot just coincidint amb l'inici en la seva primera setmana del temps d'Advent. Entre les nombroses paraules amb les quals ens ha obsequiat el nou pontífex, volem destacar també en aquest resum de l'any la del dia 15 de juliol passat, un dilluns en què el Sant Pare va viatjar a l'illa de Lampedusa, tristament noticiosa aquest any, per la mort de desenes d'immigrants, precisament poques setmanes després que el Papa Francesc digués això.
Siamo caduti nell'atteggiamento ipocrita.
Hem caigut en l'actitud hipòcrita del sacerdot i el servidor de l'altar del qual parlava Jesús a la paràbola del bon samarità. Mirem el germà mig mort al voral de la carretera i diem pobret i continuem amb el nostre camí. No és el nostre problema. I amb això... Amb això ens tranquil·litzem, ens sentim igualment apòstols. La cultura del benestar que ens porta a pensar en nosaltres mateixos ens fa insensibles al clam dels altres i fins i tot ens porta a la globalització de la indiferència. Malauradament morien més de 300 immigrants poques setmanes després d'aquestes paraules, com si haguessin estat de denúncia profètica. Quan van morir aquests immigrants desesperats que intentaven arribar a Europa per Lampedusa, tots ells africans, el Sant Pare parlava de vergonya per a Europa. Un altre dels gestos importants del pontífex ha estat el fet de demanar la pau a Síria i, sobretot, que no hi hagi intervenció militar, després que a finals de l'estiu passat les principals potències mundials, sobretot els Estats Units, el Regne Unit i França, valoressin seriosament la possibilitat d'intervenir amb la força de les armes en aquest país que malauradament pateix des de fa més de 2 anys una guerra civil, Síria. El Papa va ser contundent en el seu missatge, va convocar vetlles per la pau i va ser escoltat, el més important del que podem dir ara que tanquem l'any 2013.
Finestra oberta al 2013.
Segur que el Papa Francesc és notícia per molts més motius, n'hem destacat els més importants, però ara passem a altres notícies de l'actualitat d'aquests últims 12 mesos. El cardenal Ricard Maria Carles moria a l'Hospital de Tortosa el 17 de desembre, ara fa només uns dies. L'arcabisbe emèrit de Barcelona, de 87 anys, ens ha deixat després de 44 de vida episcopal en què ha tingut la responsabilitat de governar la diòcesi de Tortosa entre els anys 1969 i 1990 i l'arxidiòcesi de Barcelona fins al 2004. Unes complicacions neurològiques van ser la causa del seu ingrés al centre sanitari on se li va detectar un problema cerebral greu i irreversible. Els metges van donar un primer comunicat i després ja el pronòstic va ser, com dèiem, irreversible. Ricard Maria Carles i Gordó va néixer a València el 24 de setembre de 1926. Després de la seva formació primària i secundària entre les teresianes i els jesuïtes, va estudiar al Seminari Major de València i al Col·legi del Corpus Christi. Va ser ordenat sacerdot el 29 de juny de 1951 i dos anys després es va llicenciar en dret canònic per la Universitat Pontifícia de Salamanca. Després d'una etapa sacerdotal on va fer de rector a Tavernes de Valldigna i a la parròquia de Sant Ferran de València, i en què també va ser conciliari de la Joventut Obrera Cristiana i responsable de formació de diaques, va ser ordenat bisbe com a titular de Tortosa el 3 d'agost de 1969. El 27 de maig de 1990 feia l'entrada i la presa de possessió com a nou arcabisbe de Barcelona. Va viure diferents etapes a Barcelona, amb la promoció d'una xifra que va arribar als 5 bisbes auxiliars, amb Joan Carrera, Carla Soler i Perdigó, Jaume Tresserra, Pere Tena i Joan Enric Vives. Després d'una crisi, també, amb la dimissió del bisbe Joan Carrera com a moderador de la Cúria, després de la destitució del secretari general Enric Puig, va promocionar Ricard Maria Carles Josep Àngel Saiz, primer com a secretari general i després amb el nomenament del papa Joan Pau II de Josep Àngel Saiz com a bisbe auxiliar de Barcelona, es va completar aquesta promoció del qui va acabar convertint-se en la mà dreta de Carles. La vida diocesana va continuar fins que l'any 2001 Ricard Maria Carles presentava la seva renúncia. Després de la seva mort, tothom ha destacat sobretot la seva espiritualitat. L'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, en el funeral amb cos present a la catedral de Barcelona, es referia especialment a aquesta condició d'home de Déu.
El cardenal Carles vivia el seu ministeri presbiteral i episcopal profundament unit a Jesucrist, i els continguts de les cartes paulines alimentaven la seva espiritualitat i la seva pregària. Profundament espiritual, sentia la nostàlgia, com ens ha dit Pau en la segona lectura, de viure com emigrats lluny del Senyor, ja que no podem fer altra cosa sinó creure, sense veure'l, però ens sentim tan coratjosos que preferim emigrar el cos per anar a viure amb el Senyor.
L'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, es va referir, d'altra banda, als fruits que deixa l'obra de Ricard Maria Carles a Barcelona.
El nostre germà Ricard Maria va esmerçar la seva vida al servei de Déu i de l'Església, oblidant-se de si mateix i deixant així, d'aquesta manera, una estela de bones obres en les tres diòcesis que va servir com a pastor.
Després, en el programa El Mirador de l'Actualitat del primer cafè de Ràdio Estel, el que va ser delegat de mitjans de comunicació de l'arcabisbat de Barcelona, Marcel·lí Joan, va destacar que el perfil de Ricard Maria Carles, unit a la promoció del laicat, va tenir llums i ombres.
Té molt a veure amb el seu perfil, i el perfil, com jo he intentat expressar abans, de Joan Pau II, i la raó per la qual que ell mateix va admetre al llarg del seu pontificat, diversos cops, d'intentar redreçar la situació que des de la Santa Seu es creia que no era massa correcta a l'època del cardenal Jubany. D'una banda això, i d'altra banda aquesta gran complexitat d'una arxidiòcesi que, recordem, fins a la divisió era la segona més nombrosa en habitants d'Europa després de la de Milà, comporta doncs que no tothom neix amb tots els carismes. Per exemple, ell doncs en algunes qüestions de gestió se li escapava. Per això justament pèrdua de confiança, la influència del seu entorn, etc., arriba un punt en què diu prou.
En el mateix debat, dins el primer cafè de Ràdio Estel, l'exvicepresident del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay, que va ser advocat del cardenal Ricard Maria Carles, va definir qui va ser arcabisbe de Barcelona com un home que sabia sobreposar-se a les màximes dificultats.
Per mi, el més important que diria d'ell és que era un home de fe. Un home de fe, és estrany dir-ho, doncs, d'un capellà i d'una persona que és un cardenal o un bisbe. Però ell era un home de fe, que transmetia la fe, un home senzill, un home d'oració, un home que tenia un gran sentit de la responsabilitat i que tothom que se li acostava era entès, escoltat i sortia, doncs, d'alguna manera acollit i respost.
en aquesta mateixa tertúlia el periodista Daniel Arasa, que és tortosí i coneixia personalment Ricard Maria Carles, va subratllar que el cardenal Carles va ser més un home de carrer i d'església que no pas de govern. Per la seva banda, i més enllà d'aquest col·loqui en el primer cafè de Ràdio Estel, l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, subratllava la doble dimensió personal i eclesial de la seva relació amb Ricard Maria Carles.
Em va donar la benedicció bacial quan la meva elecció per part de la comunitat, val a dir que abans havíem tingut alguns contactes per alguna cosa que ell m'havia confiat d'algun altre monestir, però el fet important és el de la benedicció bacial. I d'altra banda, destacaria una cosa de la seva persona de creient, el ser un gran home de fe, un enamorat de Jesucrist i que ha posat tots els seus mitjans a difondre aquest amor a Jesucrist i a mirar que els altres descobrissin també la riquesa de conèixer la persona de Jesucrist.
Centenars de persones van acomiadar Ricard Maria Carles en el funeral que es va celebrar a Barcelona, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac, per gairebé tots els bisbes de Catalunya i per molts bisbes espanyols, així com desenes de preveres que van concelebrar i un grup de diaques que van assistir a la celebració. Després, Ricard Maria Carles va ser enterrat a la capella de la Mare de Déu dels Desemparats a València, a la capital valenciana. Uns minuts abans es va fer una última celebració a la catedral. Tanquem aquest resum sobre la mort de Ricard Maria Carles, una altra de les notícies religioses importants de l'any, sentint allò que recordava Lluís Martínez Sistac precisament en el funeral sobre les primeres paraules del cardenal Carles abans de ser cardenal quan va venir a Barcelona.
Cuando se celebró en la Basílica de Santa María del Mar la Eucaristía de inicio de su pontificado del cardenal Carles en esta archidiócesis, comenzó su humildad con estas palabras. En este día en que comienzo mi ministerio episcopal al servicio de la Iglesia de Dios que está en Barcelona, quiero expresar aquello que es muy evidente, que el protagonista de esta celebración no soy yo, sino que, como en toda celebración, es el Señor de nuestros corazones y todo el pueblo de Dios que forman el cuerpo del Cristo total.
Com a arcabisbe emèrit, recordem-ho, Ricard Maria Carles ha viscut aquests últims anys retirat, tot i que ha aparegut públicament en alguns grans esdeveniments, entre els quals destaquen la beatificació de Josep Samsó a Mataró el gener del 2010 i la presa de possessió d'Enric Benavent a Tortosa el 13 de juliol passat. Recordem també que Ricard Maria Carles va participar l'any 2005 com a cardenal elector i encara amb 78 anys en el conclave que va elegir Benet XVI. Un altre esdeveniment històric, entre molts altres, va ser el casament de la infanta Cristina Iñaki Urdangarín a l'octubre de 1997 a la Catedral de Barcelona, una celebració presidida també pel cardenal Carles.
Resum de l'actualitat religiosa de l'últim any.
El 13 d'octubre és una altra data històrica en aquest 2013 religiós. L'Església Catòlica vivia aquell dia a Tarragona la celebració de beatificació més nombrosa de la història. 522 màrtirs de la persecució religiosa del segle XX a Espanya van ser declarats beats durant una celebració presidida pel cardenal Ángelo Amato, prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants. Pelegrins d'arreu d'Espanya i de tot el món, entre els quals hi havia molts familiars, es van aplegar al complex educatiu de Tarragona, l'antiga Universitat Laboral. La celebració va començar amb un missatge enregistrat per a l'ocasió pel Papa Francesc, que va subratllar el testimoni d'amor extrem dels màrtirs. En l'homilia, el cardenal Amato va sintetitzar el missatge de pau elogiant la valentia d'aquests 522 màrtirs.
La Iglesia no quiero olvidar a estos sus hijos valientes. La Iglesia los honra con culto público para que su intercesión obtenga del Señor una lluvia beneficiosa de gracias espirituales y temporales en toda España.
Ángelo Amato també va mostrar la seva convicció en nom de l'Església que aquests nous beats, que estaven desarmats, segons les seves paraules, són font de perdó i reconciliació.
La celebración de hoy quiere una vez más gritar fuertemente al mundo que la humanidad necesita paz, fraternidad, concordia. Nada puede justificar la guerra, el odio fratricida, la muerte del prójimo. Con su caridad los mártires se opusieron al furor del mal como un potente muro se opone a la violencia monstruosa de un tsunami.
La causa de beatificació de Tarragona, encapçalada pel bisbe auxiliar Manuel Borràs, és la més nombrosa del grup de màrtirs, amb 147. Recordem també que en els primers segles del cristianisme va tenir lloc el martiri del bisbe Fructuós i els diaques Auguri i Eulogi, concretament l'any 259 a l'amfiteatre romà, uns fets que també va recordar el cardenal Angelo Amato el 13 d'octubre passat. Són considerats els primers màrtirs de la península Ibèrica, dels quals es conserva documentació. A banda de la celebració en ella mateixa, tot l'ambient d'aquesta beatificació de l'any de la fe, que va comptar amb l'organització de tota la Conferència Episcopal Espanyola, va estar també marcada per un debat social important entre els més crítics amb el fet que l'Església beatifiqui aquests màrtirs i els que consideren que la beatificació va molt més enllà que qualsevol confrontació derivada de la Guerra Civil. L'endemà de les beatificacions, en el primer cafè de Ràdio Estel, l'historiador Jordi Albertí va fer una crida a l'Església a fer autocrítica i també a reflexionar de cara al futur.
Jo demanaria valentia a l'Església, en el sentit global, jerarquia i fidels, tots nosaltres, per obrir públicament un debat, aquest debat, però públicament, amb un simposi, amb un congrés, a on sigui, convidant-hi totes les parts implicades.
L'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, uns dies abans de les beatificacions, havia dit a Ràdio Estel que l'Església s'ha d'esforçar, i ho està intentant fer, per explicar la memòria dels seus màrtirs.
S'està escrivint moltes coses, però jo recomanaria l'article que hi va fer l'abat de Montserrat, no? Que es va publicar a La Vanguardia. A mi em sembla que és un article que explica molt bé això, no? Quan ell comença dient precisament aquest punt, no? Aquest punt històric tan important, no? De que si la República, si vas en contra de la República, els cristians, com ell diu l'article, l'abat Marcet i tota la comunitat, pues va, igual que el cardenal Vidal i Barraquer, tothom va acceptar, com és lògic, com ha fet sempre l'Església, no? Accepta els poders públics, la configuració en la que la societat es vol organitzar i, per tant, va acceptar perfectament això. Dir que aquestes persones eren contraris a la República pues és desconèixer la realitat, no? Perquè eren caduere, pensava lo que fos.
Es referia així l'arcabisbe de Tarragona a un article publicat el 6 d'octubre passat per La Vanguardia i signat per l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler. L'arcabisbe Jaume Pujol, d'altra banda, va explicar que l'Església ha demanat ja perdó pels errors del passat i l'Episcopat espanyol s'ha unit, d'alguna manera, a aquell perdó universal amb errors com poden ser els dels anys 30.
La beatificació del proper dia serà un dia de demanar perdó, però demanar perdó, però sobretot de demanar que ens ajudin aquests sants i aquests un dia d'alegria, no? D'alegria, no sé. Sembla que de vegades ens obliguen a fer coses que dius, bueno, pues ja estan fetes, no? Jo demano perdó cada dia i ara des d'aquí, públicament, si hem fet alguna cosa malament, als meus germans, perquè això no és una cosa que l'estem fent nosaltres.
També la reflexió va ser motiu de comentari per a l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, que de cara al futur va proposar un pensament i una evolució de tot el que són els plantejaments en relació amb els conflictes del passat.
El que sí hauríem de fer nosaltres és reflexionar què significa donar la vida per Crist, i nosaltres la podem donar cada dia, perquè en el fons aquests homes també la van anar donant cada dia. No són uns bolets que surten un dia, no?, perquè hi ha pluja i surten els bolets com esperem que surtin ara a tot arreu, no?, sinó que a mi em sembla que aquestes persones, i això està molt ben escrit en aquests llibres que estan sortint, de que van ser gent coherents, van viure la seva vocació, van ser fidels, alguns durant molts anys, altres pocs anys, perquè tenim seminaristes de 18 anys que van morir també, no?, a la contenda. I dic, què havien fet aquests bons nois, no? Res, no? La il·lusió de ser religiosos o ser preveres o el que sigui, no?
Milers de creients d'arreu d'Espanya es van concentrar a Tarragona en aquell cap de setmana del 12 al 14 d'octubre. A la capital del Tarragonès també es van organitzar altres activitats, sobretot una conferència de l'historiador i fundador de la comunitat de Sant Egidi, Andrea Ricardi, sobre els màrtirs del segle XX, i també dues representacions de la Passió de Sant Fructuós a l'antiga plaça de Toros de Tarragona el dissabte anterior a les beatificacions.
Resum de l'actualitat religiosa de l'últim any.
Una assemblea plenària de la Conferència Episcopal Espanyola que va ser històrica entre el 18 i el 22 de novembre va servir perquè els bisbes espanyols elegissin José María Gil Tamayo, nou secretari general de l'organisme. Un sacerdot molt proper a la sensibilitat de Catalunya, un home de diàleg, obert, diplomàtic i també un home d'església que aposta per la transparència i alhora per la modernitat. Aquest és José María Gil Tamayo, un altre nom propi de l'actualitat del 2013. José María Gil Tamayo, en una de les declaracions posteriors a la seva elecció com a nou secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, va fer seu el discurs del Papa a favor d'una església per als pobres i una església també que es faci pobra.
Transmitir lo que la Iglesia es en realidad y lo que la Iglesia hace de manera tan benéfica por la sociedad española, especialmente por los más desfavorecidos. La Iglesia será la voz, lo es, y sobre todo se percibe en los ambientes más necesitados, en los ambientes donde la pobreza, donde los excluidos, donde los más pobres se están sintiendo, incluso cuando los demás abandonan ese sector o los abandonan, el papel insustituible de la Iglesia.
José María Gil Tamayo també va referir-se al seu programa i a les seves prioritats, que van ser sobretot la transparència i la millora en la gestió de les comunicacions de l'Església de cara a la societat.
Una tarea que és la de mediación por mi parte desde esta institución con la sociedad española y en especial con la Iglesia en España, con los católicos en primer lugar, que por serlo no renuncia a su derecho ciudadano al derecho a la información de una realidad tan importante para ellos que es la comunidad cristiana, la Iglesia Católica, y para el resto de la opinión pública, porque la Iglesia tiene un peso indiscutible en este país, en su historia y en su presente y en su futuro. Y yo comprendo que habrá la diversidad de opiniones, las entiendo, y creo que es bueno.
José María Gil Tamayo, prevere i periodista, va néixer l'any 1957 a la localitat extremenya de Zalamea de la Serena. Entre els anys 1998 i 2001 ja havia estat director del secretariat de la Comissió Episcopal de Mitjans de Comunicació. Més recentment, després de la renúncia de Benet XVI i abans de la celebració del conclave, Gil Tamayo va treballar com a portaveu per als mitjans de comunicació en llengua espanyola. És llicenciat en Ciències de la Comunicació per la Universitat de Navarra i des de l'octubre del 2006 consultor del Consell Pontifici per a les Comunicacions Socials. José María Gil Tamayo va ser elegit el dimecres 20 de novembre, concretament en una primera votació de la plenària de l'Episcopat Espanyol, amb 48 vots a favor, suficients davant el 17 del bisbe de Guadix, Ginés García Beltrán, i els 12 que va obtenir el bisbe auxiliar de Madrid, César Franco.
Finestra oberta el 2013.
L'anunci de la canonització de Joan Pau II i Joan XXIII per al 27 d'abril, l'homenatge que Catalunya va fer i particularment la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat i l'Arxidiòcesi de Barcelona al bisbe Joan Carrera el 4 d'octubre passat, El fet que s'hagi posat en marxa el procés constituent, un gran moviment de transformació social liderat per Arcadi Oliveres i Teresa Forcades, i l'estrena a Espanya de la pel·lícula Marysland, Terra de Maria, de Juan Manuel Cotelo, són altres notícies que tot seguit resumim ja en la recta final de la nostra finestra oberta al 2013. L'Hospitalet de Llobregat té des de principis d'octubre un nou espai que portarà a partir d'ara el nom del bisbe Joan Carrera. Coincidint amb el 5è aniversari de la mort del prelat, es va inaugurar al vespre la nova denominació d'uns jardins situats entre la parròquia de Sant Isidre, on Carrera havia estat 15 anys de rector, i l'actual Ciutat de la Justícia. L'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, va qualificar en aquell divendres 3 d'octubre, data de l'aniversari de la mort del bisbe Joan Carrera, el seu pastor auxiliar com un gran fruit de tota la seva tasca.
Les coses que hi va anar sembrant en tantes i tantes persones, predicant l'Evangeli, donant bons consells, ajudant els necessitats, etc, etc, són les flors que hi han sortit. Les flors que hi han sortit d'aquest jardí. És a dir, eren flors que potser no es veien com a flors, però que van transformar la vida de moltes persones. És una miqueta un jardí que hi ha flors diferents, perquè Déu actua en cada una de les persones, i ell va ser un instrument que va ajudar que Déu actués en les persones que tenia relació i que ajudava. Per tant, li hem d'agrair al bisbe Carrera tot el que ha fet també en aquesta estimada parròquia, en l'estimada ciutat de l'Hospitalet, en aquesta barriada, i que porti aquest nom és un reconeixement i un agraïment. Un agraïment a les persones que han fet coses importants pels altres. No els podem deixar en l'oblit.
Per la seva banda, l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, va assegurar que el bisbe Carrera mereixia aquest reconeixement, sobretot per la seva contribució a la cohesió social en uns moments de canvis i de naixements de noves comunitats en els barris.
Va deixar una empenta, va fer doncs, tot un treball que es traspua, no?, en aquests moments, després d'aquests 15 anys. Fa uns dies, bueno, fa uns mesos, Jordi i tot l'equip, no?, del memorial em van demanar una entrevista a l'Ajuntament, em van plantejar la possibilitat de fer i de posar nom a aquest espai, un espai que ha canviat, un espai nou, un espai que lliga el que és la Santa Eulàlia tradicional amb la nova Santa Eulàlia, amb la Gran Via, amb tot el desenvolupament nou de la ciutat. Uns jardins, jo crec que al pare li haguessin agradat molt. Crec que, bueno, hem donat totes les facilitats, ens van traslladar la seva il·lusió i estem aquí precisament per celebrar aquest petit homenatge a aquesta persona bona.
En l'acte del 3 d'octubre, com a homenatge al bisbe Joan Carrera, també van ser presents l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, i els membres del Memorial Bisbe Carrera, organitzador dels actes. També hi havia altres personalitats, com ara l'expresident Jordi Pujol i el director general d'Afers Religiosos, Enric Vendrell. Tots es van quedar després a una eucaristia presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac i on també es va sumar la presidenta del Parlament, Núria de Gispert. En l'homilia, l'arcabisbe de Barcelona va destacar que el bisbe Joan feia olor d'ovella, com ha demanat sempre reiteradament aquests últims 9 mesos al Papa Francesc, als seus pastors. Canviem novament de qüestió en aquesta recta final del nostre resum de l'actualitat religiosa corresponent a l'any 2013. Destaquem un altre nom propi, el del procés constituent, un gran moviment de transformació social impulsat per la monja benedictina Teresa Forcades i l'economista Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau a Barcelona. Repassant els fets més recents, subratllem que Procés Constituent va celebrar el diumenge 22 de desembre la primera Assemblea General a Sabadell, amb 1 miler de persones inscrites i ja gairebé, xifres molt actuals, 50.000 adhesions. L'Assemblea va aprovar per pràctica unanimitat, amb només 2 vots negatius i 75 abstencions, un document de balanç i situació política. S'ha ajornat fins al gener l'aprovació de les resolucions sobre la consulta i sobre les perspectives electorals, que es debatran primer a nivell territorial i sectorial. En una intervenció el 8 de novembre passat en el programa El Primer Cafè de Ràdio Estel, Arcadi Oliveres revelava que Procés Constituent no té cap intenció de presentar-se en solitari a unes eleccions, sinó que el que vol és aglutinar forces socials i polítiques. També va aclarir que ni ell ni Teresa Forcades volen ser candidats.
La nostra voluntat no és mai fer una candidatura, és presentar-nos a eleccions en la mesura en què aconseguíssim una candidatura unitària d'esquerres. És a dir, nosaltres només pensem que hi ha...
Sí, impulsar una candidatura, però que no siguin vostès, sinó que siguin d'altres forces.
Posaré un exemple. Ara fa un mes va guanyar les eleccions la senyora Merkel a Alemanya. La Vanguardia posava la senyora Merkel a raça. I és veritat, era la primera candidata molt per damunt de les altres.
Però sense majoria absoluta, atenció.
Aquí està. Però si sumaves els vots dels socialistes, els vots del Die Linke i els vots dels verds, superaven amb escreix la senyora Merkel. Per tant, què vol dir això? Que avui en dia el joc democràtic es basa en la necessitat de coalicions d'aquells que volen canviar-la.
Procés constituent després d'uns mesos de diferents reunions comarcals i locals i amb una presentació que va tenir lloc en el primer trimestre d'aquest 2013 que deixem, va fer la seva presentació oficial el 13 d'octubre al matí amb un gran acte central a les Fonts de Montjuïc de Barcelona, on van actuar artistes com ara els cantants Lídia Pujol i Gerard Quintana o el pallasso Tortell Poltrona. També hi van participar professors universitaris, periodistes i exdirigents sindicals. El manifest impulsat per Forcades i Oliveres ja està en els 50.000 adherits a tot Catalunya i s'han posat en marxa gairebé un centenar d'assemblees locals i sectorials. Segons Teresa Forcades i Arcadi Oliveres, l'objectiu del procés constituent és contribuir a impulsar aquesta candidatura i aquesta mobilització social des de la base que culmini en la creació precisament d'un cartell electoral. I també és notícia una pel·lícula que es va estrenar el 5 d'octubre arreu d'Espanya, Mary's Land, Terra de Maria, de Juan Manuel Cotelo, que va començar a projectar-se als cinemes espanyols a principis de desembre, com dèiem, i que en el primer dia a Barcelona va comptar amb la presència del director del film, Juan Manuel Cotelo, als cinemes Cinesa Diagonal. Terra de Maria explica una mostra dels camins de la fe a través de persones que expliquen la seva fe a un home que visita diversos països amb l'etiqueta fictícia d'advocat del diable. Juan Manuel Cotelo, que intenta mostrar el Déu que es pot fer proper a persones de qualsevol origen i condició a través de la pregunta sobre la veritat de la seva existència, destacava després de l'estrena a Ràdio Estel la naturalitat d'uns exemples, els que mostra la pel·lícula, que estan moguts per l'amor.
Cuando una persona se enamora, tiene que hacer un esfuerzo muy grande para no contarlo. Y alguno le diría mirándola el rostro, uy, a ti te pasa algo. No, sí, sí, tú te has enamorado. Se te nota en la mirada que estás enamorado, ¿no? Dice la canción. Pues con la conversión a Dios pasa igual. Todo proceso de conversión automáticamente despierta un proceso de evangelización. Si a mí me ha pasado esto y me presenta una vida nueva más llena, pero creo que la palabra es esa, más llena, lo quiero contar, lo quiero compartir, porque uno descubre que no es una receta para gente especial, sino que toda persona puede experimentar la eficacia de esa receta.
Durant el col·loqui posterior a la primera projecció de la pel·lícula Terra de Maria a Barcelona, el director madrileny Juan Manuel Cotelo va recordar que l'evangelització va adreçada no només als no creients, sinó simplement, i a nivell general, als qui no coneixen l'amor de Déu. Entre els testimonis destaquen, en la pel·lícula, el d'una coneguda model colombiana que troba Déu després de veure que la vida de fama i èxits no omple el seu cor, i també el d'un mexicà que parla de Déu en prostíbuls i ajuda les prostitutes a trobar el seu autèntic alliberament. Recordem que Juan Manuel Cotelo, com a director de cinema, es va fer especialment conegut ara fa pocs anys amb la pel·lícula La última cima, que narra la mort accidental d'un sacerdot aragonès quan pujava per les muntanyes.
Resum de l'actualitat religiosa de l'últim any.
Arribem al final del recorregut que us hem proposat de compartir amb nosaltres per tot l'any 2013, un any que naturalment ha tingut com a protagonistes principals Benet XVI, que renunciava al pontificat el 28 de febrer passat, i Francesc, el nou papa de l'Església Catòlica, elegit el 13 de març. També hem parlat dels gestos del papa Francesc, i entre altres notícies hem destacat la mort del cardenal Ricard Maria Carles, ens deixava el 17 de desembre, la beatificació a Tarragona el 13 d'octubre de 522 màrtirs de la persecució religiosa del segle XX a Espanya, la històrica plenària de l'Episcopat espanyol on s'ha elegit José María Gil Tamayo, nou secretari general i portaveu, L'anunci de la canonització de Joan Pau II i Joan XXIII serà, recordem-ho, el 27 d'abril, diumenge de la Divina Misericòrdia, diumenge segon de Pasqua, una festa de la Divina Misericòrdia instituïda pel mateix Joan Pau II a la plaça de Sant Pere del Vaticà, on s'esperen moltíssimes persones. L'homenatge al bisbe Joan Carrera a l'Hospitalet de Llobregat i a Barcelona, la posada en marxa del procés constituent i l'estrena a Espanya de la pel·lícula Marysland, Tierra de María, de Juan Manuel Cotelo. Aquestes són algunes de les moltíssimes notícies que l'Església i el fet religiós en general ens han donat aquest 2013. Esperem que hàgiu passat una estona agradable i, sobretot, de recordatori, de refrescar la memòria de cara a un 2014 que esperem que sigui molt pròsper per a tothom. Us hem acompanyat el Toni Huguet a les vies de so i qui us ha parlat, Ignasi Miranda. Adeu-siau i feliç any 2014.
Des de Ràdio Estel, feliç any nou.